Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Direcció General de Trànsit i el Servei Català de Trànsit volen reduir els índexs d'accidents, autovies, autopistes i carreteres amb l'anunci de dues mesures importants que s'han fet públiques avui. Rebaixar la taxa màxima d'alcohol permesa i limitar la velocitat en un altre tram de l'autopista AP7. Bona tarda, sóc Carlos Losada i abans d'explicar-te aquests canvis, val a dir que les carreteres catalanes han registrat aquest estiu, del 24 de juny al 9 de setembre, un total de 33 morts en 30 accidents. Un 11% menys de víctimes que el 2023 i un 33% menys que el 2019. Gairebé la meitat, un 48%, van ser de col·lectius vulnerables, per exemple, ciclistes, motoristes o vianants. Aquestes xifres les hem conegut el mateix dia en què el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat com ja s'ha iniciat els tràmits parlamentaris per rebaixar de 0,5 a 0,2 la taxa d'alcohol per a tots els conductors. Per ara només és una proposta, però que de ben segur, d'aquí uns pocs mesos serà una realitat. A l'espera d'aquests canvis anunciats amb la taxa d'alcoholèmia, serà bo conèixer com han estat les carreteres, com s'han comportat els conductors a les carreteres aquest estiu, carreteres catalanes. Té els detalls la Yolanda Canales.
I mentre no es concreta aquesta mesura, el Servei Català de Trànsit sí que implantarà d'altres per reduir l'accidentabilitat a l'AP7 especialment. I algunes ja s'aplicaran aquest cap de setmana. S'invertirà més en tecnologies per evitar accidents i es posaran en marxa mesures per resoldre amb celeritat les incidències que puguin haver. A finals d'aquest any, d'altra banda, també es vol tenir enllestit el projecte per reduir la velocitat a 100 km per hora en un tram d'uns 100 km entre el Vendrell i Maçanet de la Selva. Però de moment, aquest cap de setmana es reduirà la velocitat al sector de Subirats d'entrada a Barcelona. Ho explica el director de trànsit, Ramon Lamiel.
Sabem que allà, per una qüestió de configuració de la via no és recta i plana. La via fa corbes i fa pujades i baixades. Ens està generant problemes i accidents múltiples que no es fan res, que són incidents múltiples. Però per resoldre això i resoldre després i donar-hi fluïdesa a l'autopista ens costa temps. Per tant, allà hi haurà una reducció de 100 km per hora.
I això que s'han reduït les víctimes mortals a aquesta via, però ara es produeixen més petits accidents, per dir-ho d'una forma planera. De fet, segons les dades de trànsit, en general s'han reduït el nombre de xocs frontals, que són més letals, i en canvi han augmentat els encalços. Per què? Ho diu Ramon Lamiel.
Hi ha molta més intensitat de vehicles a les vies d'alta capacitat, autopistes, i autopista P7, on es produeixen molts encalços de picar per darrere, però que en canvi no són accidents letals, sinó que són a vegades a nivell d'incidents. No són ni sinistres moltes de les vegades.
Aquest estiu s'han registrat 33 morts en accidents de trànsit i gairebé la meitat van ser de col·lectius vulnerables, com ara ciclistes, motoristes o vianants. I pel que fa a les denúncies interposades, més de 8.000 conductors han estat reincidents amb dues o més infraccions. La majoria ho són per excés de velocitat i li segueixen els reincidents en l'ús de sistemes de seguretat passiva, els que consumeixen alcohol i drogues, i també per distraccions.
Gràcies, Yolanda. Aquesta notícia ens serveix per obrir l'àrea de serveis. Ho fem amb el temps. Els propers dies vindran marcats per una baixada important de la temperatura, sobretot entre demà divendres i dissabte. Serà un descens molt marcat que ens transportarà directament a la tardor, farà bé, doncs, en preparar la màniga llarga. Divendres i dissabte al matí s'esperen glaçades a les valls del Pirineu, temperatures per sota dels 15 graus a la costa i dels 10 a les comarques de l'interior de Catalunya. Els termòmetres es recuperaran diumenge, tot i que l'estiu quedarà, podríem dir que clarament, tocat. I a la xarxa viària, com se circula a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària. Fent un repàs a l'autopista AP7, sí que veiem que s'alenteix la marxa a la zona de Castellbisbal. De fet, ens indica alguna incidència que talla carril en direcció sud, aturades puntuals d'un quilòmetre, AP7, Castellbisbal, sentit sud, i més endavant per obres força intensitat, a l'altura de la Granada, també en direcció sud, tot plegat en aquesta autopista AP7. També parlem d'obres a la C16, a l'autopista del Vallès, a l'altura de Terrassa. Hi ha un carril tallat, sentit nord, sentit Manresa, i aturades d'un parell de quilòmetres. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara del transport públic. Els usuaris de la línia de Rodalies R4 entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders al terme municipal del Vendrell han de conviure des d'avui amb una nova fase d'interrupcions per les obres del corredor del Mediterrani. El servei de tren està tallat en els dos sentits de 8 del matí a 7 de la tarda i de 9:30 a 10:30 de la nit. Franges en què Renfe ha habilitat busos alternatius que passen per les estacions del Vendrell, l'Arbós i els Monjos cada mitja hora. A mesura que els treballs avancin, es recuperarà la normalitat que es previst que sigui total a principis de desembre. Mentrestant, avui, Sergi Tor, els canvis a la mesura dels autobusos sembla ser que han sorprès a molts i molts passatgers. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. I un matí de nervis i de caos a les estacions afectades del Vendrell, l'Arbós i els Monjos, on els usuaris de la R4 hauran d'agafar un bus pel trajecte entre Vilafranca i Sant Vicenç de Calders. Una situació que es mantindrà en principi fins al 31 d'octubre. Sol funcionarà en aquest trajecte els trens abans de les 8 del matí i a la tarda des de les 7 de la tarda fins a 9:45 de la nit, moment en què es tornarà a tallar les vies durant una hora. Els caps de setmana no hi haurà servei de tren fins al primer cap de setmana d'octubre. Avui els usuaris han denunciat la falta d'informació i els nervis han augmentat perquè els dos primers busos han arribat a tard. Mari Carmen Martínez compara temps i afirma que és més ràpid anar a Madrid que des del Vendrell fins a Sant Vicenç de Calders.
Surti a l'hora que surti, sempre arribo tard. És que no ho sé. Quan no es talla el tren, és que no baixo. I és una vergonya. Mira, la meva filla ha sortit a les 7:30 de l'AVE de l'estació de Sants i arribarà ella abans a Madrid que jo aquí.
Cristina Vega posa temps al trajecte. 2 hores de Vilafranca a Barcelona per la R4 i un qualificatiu horrible.
És un follón perquè l'autobús triga el triple. Sí que és cert que s'està més còmode. Llavors, jo tinc ganes de que això acabi, de que la R4 a veure si funciona d'una vegada, perquè és que si vaig a Vilafranca a Barcelona, 2 hores que triguen a arribar i estan allà esperant. És horrible.
Les obres del corredor de la Mediterrani, que per cert acumulen amb molt de retard, és la que està causant hores d'ara que el bus sigui com a via alternativa pels treballs a les vies. Per cert, l'estació d'Arbós és la més afectada. Els trens no s'aturen des del passat 8 de juliol i és l'estació on s'allargarà més aquesta interrupció perquè fins al 3 de desembre no està previst el retorn a la normalitat.
No deixem els trens, no deixem les vies, però ens situem a Montcada i Reixac. Agents cívics i campanyes per a infants i gent gran el miren com a possibles accions per reduir els atropellaments als passos a nivell que hi ha en aquesta localitat del Vallès. Aquesta ha estat una de les propostes que s'han posat sobre la taula en el decurs de la reunió que han mantingut el delegat del govern central, Carlos Prieto, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Montcada, Bartolo Egea, per abordar la problemàtica dels passos a nivell que trinxen aquesta població. L'alcalde Egea aposta pels agents cívics i també la conscienciació.
No fa molt, en teníem agents cívics, ara ens tornarem a demanar, no, això, hem de demanar doncs, els recursos per poder tindre aquests agents cívics. Mentalitzar la gent que tenim un soterrament ja, que ja han començat les obres, però fins al 2030 patirem aquestes obres i més que mai tenirem més seguretat d'aquestes vies.
La trobada s'ha fet 4 dies després que una jove de 16 anys va perdre la vida en ser embestida per un comboi quan creava un pas a nivell amb les barreres abaixades. I avui ha començat el curs de la formació professional amb un greu problema. 31.000 estudiants no se'ls ha adjudicat cap plaça per realitzar un grau mitjà o un grau superior. Aquest matí a Correcuita s'ha obert una nova convocatòria d'FP a Catalunya amb gairebé 20.000 places vacants per donar una alternativa als que s'han quedat sense. La Conselleria d'Educació diu que és una repesca per a aquests alumnes que no tenen cadira a l'aula i puguin tornar a provar. Sort. És així, Sergi?
Sí, així és. Veritablement, doncs, la formació professional és un dels grans problemes que té a hores d'ara el sistema educatiu de Catalunya. 31.000 alumnes. S'ha validat a prop de 17.000 sol·licituds que podran accedir a les vacants disponibles. La resta haurà de presentar sol·licitud encara. Entre les vacants hi ha 1.025 places de gestió administrativa, 995 de sistemes microinformàtics i xarxes, 492 del guia de medi ambient, fins a 20.000 noves places. El sector educatiu denuncia la falta de planificació de la conselleria i el malestar originat a alumnes i famílies que es troben el 12 de setembre sense plaça. Eva Jajardo, secretària d'Igualtat i Formació d'UGT, enumera a COPE Catalunya els problemes a resoldre.
sabent que hi ha una mancança de places, això està claríssim, sabent també que totes les polítiques d'orientació tenen com a conseqüència, no?, que hi hagi una disfunció, també sabent que hi ha una manca en la planificació d'aquests estudis, sí, no?, té aquest desajust, no?, entre l'oferta i la demanda.
Per aquests alumnes, fins al dilluns 16 de setembre els interessats presenten la sol·licitud. El 19 es publica en la llista d'admesos, el 25 l'assignació i del 26 al 30 de setembre es fa la matrícula. Eva Jagardo diu que quedaran places vacants per la distància que hi ha entre el curs assignat i la vivenda de l'estudiant, que a vegades desestima aquestes opcions.
Segurament que quan acabi aquest procés de la matrícula, de la matriculació, el govern ens dirà que encara n'hi ha sobrat, no?, per així dir, places de formació professional, però ens haurem de preguntar llavors quines són aquestes places de formació professional, per què han quedat buides, si són realment demandes del sector.
A la formació professional avui han començat els estudis 161.000 alumnes amb un augment de 3.700 respecte a l'any passat. La consellera Esther Niubó s'ha compromès a millorar-la i que el procés d'adjudicació de places sigui a finals de juliol, amb el que significa una crítica velada cap a la seva antecessora al càrrec, Anna Simó.
No marxi, Sergi, que hem de parlar ara de pensions i d'un estudi, jo diria que sorprenent. Les mesures del 2022 que penalitzen la jubilació anticipada i ofereixen estímuls a la demora d'entrar a la jubilació ja té efectes a la societat. Les dades de la Seguretat Social indiquen que les jubilacions anticipades han baixat a menys del 30% de les noves altes els primers 7 mesos de l'any, quan el 2019 representaven un 40%. Des de fa 2 anys, la persona que endarrereix voluntàriament el moment de la jubilació té que decidir entre dues opcions que millora la seva pensió. Una opció és un percentatge addicional del 4% per cada any complert cotitzat després de complir l'edat ordinària, el que representa un augment d'aquesta pensió. L'altra opció és rebre una quantitat que oscil·li entre els 5.000 i els 12.000 euros, depenent dels anys cotitzats quan s'ha arribat a l'edat de jubilació, els 65 anys. I aquestes mesures estan provocant la reducció de les jubilacions anticipades, segons reconeix la mateixa Seguretat Social. I ara, un estudi de FEDEA, que és la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, ens sorprenia amb una alerta. Aquesta millora econòmica no compensa la reducció de l'esperança de vida. El risc de morir a la franja d'edat d'entre 60 a 69 anys augmenta en un 4,4% que els que no treballen. A Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, hem escoltat aquest matí el professor Sergi Jiménez, un dels autors d'aquest estudi. Sergi, per què ha arribat a aquesta conclusió el professor Jiménez?
Doncs a partir de l'encreuament de dades d'una selecció de perfils obtinguts de la mostra contínua de vides laborals del Ministeri de Seguretat Social, amb els resultats de mortalitat associats amb aquesta edat. L'estudi conclou que l'augment del risc de morir amb la franja de 60 a 69 anys augmenta en 4,4 punts percentuals, com assenyala l'investigador Sergi Jiménez, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i investigador associat de FEDE, autora de l'estudi.
Retrasar l'edat de jubilació d'una manera forçada o forçar el retras de l'edat de jubilació pot, per alguns individus o per una part dels individus, tenir conseqüències fatals. Mm. És a dir, augmenta la probabilitat de morir. Moltes vegades està lligat al tipus de treball, també a les condicions del propi individu. Depèn una mica del sector i tipus de treball.
I si entrem al detall de l'estudi, hi ha dos grans grups de major risc: els que treballen a llocs perillosos o d'esforç físic i els que pateixen estrès a causa de la feina. Sergi Jiménez detalla a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, aquests sectors de perill.
Si el sector té, per exemple, més probabilitat de, o més risc de patir accident, augmenta el risc de mort respecte als que no. L'estrès és un factor, l'estrès en el treball és un factor molt important. Els treballs més estressants tenen associat un augment del risc de mortalitat més gran pel fet de restringir la jubilació o retrasar-la.
I on està la solució amb aquest diagnòstic? Doncs l'estudi recomana que les empreses ofereixin al treballador o treballadora anar reduint progressivament la seva càrrega de treball abans de la seva marxa. D'aquesta manera pot continuar dins de la població activa el treballador o treballadora que vulgui continuar sense afectar negativament a la seva esperança de vida.
I en aquest moment puc saludar el senyor Josep Fèlix. Josep, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
68 anys i continues com a professor a l'Institut Samuel Gil i Gaià de Lleida. Podries estar jubilat ja amb 68 anys, però encara estàs al peu del canó. Com és això, Josep? Explica'ns.
Doncs mira, la veritat és que és una situació molt, molt personal. És a dir, jo estic encantat amb la feina que faig, doncs fent classe als alumnes, i per tant doncs intento aportar el màxim que puc, i en aquest moment encara no estic allò, pensant amb la jubilació, com doncs sí que hi ha altra gent doncs que més aviat tenen. Per tant, és una mica aquella situació de allargar el curs, perquè me trobo bé treballant, hi ha un bon contacte amb els alumnes, i per tant no sento la necessitat d'haver-me de jubilar.
No t'ha passat pel cap agafar la parada i deixar-ho, o encara no?
Doncs de moment encara no. És a dir, la nostra situació com a professors, a partir dels 65 anys, mm-hmm. has d'anar demanant el perllongament any a any. Bueno, hi ha un vistiplau com de la directora del centre, i un vistiplau també d'inspecció, molt correctament, ja. I per tant, vull dir, pues de moment no m'ho plantejo encara.
I el dia que et decideixes jubilar, què és el que trobaràs més a faltar, Josep?
Pues suposo que el que trobaré a faltar és el contacte amb els alumnes, el contacte amb els professors, el contacte amb el centre. Bueno, són en aquest moment 43 anys, i és clar, pues aquestes coses suposo que no, que les trobaré a faltar molt, no? Però sobretot això, el contacte amb els alumnes, doncs perquè a pesar de que evidentment sempre hi ha algun problema, doncs a la llarga la satisfacció és molt gran.
Molt bé, i escolta, des de la teva experiència, quins valors has intentat inculcar als alumnes durant la teva etapa com a professor, que encara continua vigent, clar?
Sobretot el respecte. El respecte cap als companys, el respecte cap als professors, que vegin que estudiar no ha de ser un sacrifici terrible, ni molt menys, sinó que és una qüestió que per ells, evidentment, de cara al futur els servirà molt. Per tant, jo penso que aquesta paraula respecte és la que hauria de resumir una miqueteta doncs, el que jo he intentat inculcar als alumnes durant tots aquests anys.
I quan vas començar a exercir la docència, vas pensar que amb aquesta edat encara estaries actiu? O què?
No, això, la veritat és que quan vaig començar amb 22 anys, llavors ja en fa molts, doncs la veritat és que no pensava pas que es pogués allargar tant. Tampoc pensava amb la jubilació, no, en aquell moment, ni molt menys. Mm. Bueno, són coses doncs, que van passant, que es van allargant, i també reconec que, a veure, que hi ha professions doncs, que evidentment que no poden continuar. Si pensem en un miner, per exemple, doncs evidentment no pot estar pensant en treballar a partir de més enllà dels 65 anys, però bueno, és una professió. Jo penso que les professions que són una mica, diríem, de caire intel·lectual, doncs potser també, per exemple, un advocat potser està més ben preparat quan té una edat avançada que no pas quan és molt més jove, en molts casos. Clar, l'experiència també hi fa molt. Clar, i per tant, jo crec que hi ha professions que es poden allargar una mica més amb el temps.
I escolta, mirant cap enrere, en quin moment de la vida vas decidir dedicar-te a la docència?
Doncs, de la veritat és que molt aviat. Vull dir, sí, jo tinc
tres títols.
Sí, hi ha dos vocacions meues que s'han de reconèixer. Vull dir, una és l'ensenyament i l'altra és el periodisme. Vull dir, per tant, bé, són dues professions que m'han encantat i que jo torno a dir que si tornés a dedicar-me al moment de començar a treballar, m'hi tornaria a dedicar. Si encara que pugui semblar això una cosa pedant o el que tu vulguis, però és cert. En aquest cas meu, és cert.
I això que diuen que els nens i les nenes d'ara són molt diferents als d'abans, que són més moguts, més hiperactius, això ho notes, Josep, a les classes o què?
Sí, es nota. Ara bé, a veure, aquí també hi ha una qüestió que és molt clara, és a dir, els temps canvien i tots ens hem d'adaptar, i tots ens hem anat adaptant. Vull dir, és impossible pensar ara en fer classe a aquest moment com se feia fa 20 anys. Vull dir, les coses han canviat, i com que les coses han canviat, però han canviat a tots els nivells, han canviat a nivells familiars. Ara, per exemple, la gran batalla que tenim és el tema dels telèfons. Yeah. Això fa 20 anys, evidentment, no existia, no? Doncs, mos hem d'anar adaptant als temps, i aquest any jo crec que amb molt bona decisió per part del departament, s'ha limitat molt l'ús del telèfon, perquè és una qüestió que a les classes s'ha de limitar, no podem estar a classe amb un telèfon mòbil.
I escolta una cosa, Josep, tens alguna, molts anys fent de mestre, alguna anècdota d'alguna cosa sorprenent que t'hagi passat durant d'algun dia a classe? Te'n recordes?
Bueno, d'anècdotes, pues, evidentment hi ha moltes, no?
Yeah.
Com, pues, alumnes que et trobes, que, per exemple, la meva assignatura és història, no? Mm-hmm. I et trobes alumnes doncs, que tenen uns coneixements d'història que són assombrosos, no? I dius, aquest noi, on ha pogut aprendre això? On ha pogut... I, bueno, pues, perquè, encara que m'ho sembli que no, hi ha molts alumnes que llegeixen molt i que utilitzen els mitjans tècnics actuals.
Tecnològics, clar.
Que tecnològics, clar, per adquirir coneixements, i això és molt bonic.
Molt bé. Una última qüestió, Josep, quina valoració ja ens has fet de la teva experiència com a docent, i quan ho deixis, a què et dedicaràs, aviam? Ho tens clar, ja?
Doncs, aquesta, a veure, la valoració, jo penso que, bueno, jo tenia un costum sempre que al acabar el curs sempre parlàvem amb els alumnes a veure què els havia semblat les classes, a veure com havia anat. Bé, jo la valoració meva personal és bona, però això suposo que haurien de ser més els companys i els alumnes els que ho diguessin.
Clar.
I a què em dedicaré? Pues no ho sé. Jo sóc periodista també,
ah.
Ja saps que els periodistes doncs, normalment morim amb la màquina d'escriure, no? Vull dir, per tant, suposo que em dedicaré a escriure.
A escriure o a fer de tertulià o analista, no?
També, exactament.
Molt bé, Josep, 68 anys, encara fent de mestre a l'Institut Samuel Gil i Gaià de Lleida. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i a continuar, perquè el to de veu és de ganes de continuar amb actiu encara, Josep?
Moltíssimes gràcies, gràcies.
Bona tarda. Molt bé, arriba ja el moment de fer una petita aturada per publicitat i després t'explicaré i coneixerem com era l'estiu als hotels de la ciutat de Barcelona, que sembla que ha estat un autèntic rècord d'ocupació i també de facturació. 2 minuts, recomanacions publicitàries i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu deia fa un moment, els hotels de Barcelona tanquen l'estiu amb menys ocupació que el 2019 per uns preus a l'alça i que han estat fins a d'uns 45 euros més respecte a l'any 2019. El president del gremi, Jordi Clos, veu molt positiva l'evolució de les tarifes i apunta a un any 2024 de rècord pel que fa a la facturació. Marc Puerto té tots els detalls.
Sí, els hotels de Barcelona han tancat l'estiu amb una ocupació del 85%, xifra que suposa gairebé 4 punts menys que l'any passat i 5,4 menys que el 2019, any que el sector pren com a referència abans de la pandèmia. Tot i que han estat menys plens, els preus s'han situat en màxims. En concret, durant el juliol i l'agost, el preu mig per habitació s'ha situat en 195 euros, gairebé 11 euros més que fa un any i 45 més que que el 2019. El president del Gremi d'Hotels, Jordi Clos, ha opinat que l'evolució d'aquests preus és molt positiva i ha assegurat que no li preocupa en absolut que hi hagi menys llits ocupats.
El creixement del preu mitjà de la ciutat està seguint una evolució molt positiva i molt dintre de l'estratègia del que ens hem planificat a futur que volem que passi a Barcelona. No?
A més, Clos també ha anticipat que el 2024 tancarà amb rècords de facturació. Tot això tenint en compte el context actual que viu la ciutat i les manifestacions que hi ha contra el turisme.
No és bo, ni és bo, ni és acceptable. Jo puc entendre perfectament i puc acceptar perfectament que hi hagi manifestacions en contra del turisme. El que sí que estic en contra són les manifestacions violentes. És a dir, jo crec que això sí que fa mal a la ciutat de Barcelona i bastant mal. L'agressió sí que pot perjudicar i bastant el turisme.
No obstant això, el president del Gremi també ha volgut valorar l'impacte de la Copa Amèrica, en aquest cas com a molt positiu.
El volum de reserves hoteleres que està aportant la Copa Amèrica no és un volum excessivament important, perquè jo diria que la Copa Amèrica a nivell mundial s'està veient més en televisió i en totes les emissions que s'estan fent que en la pròpia presència física. Evidentment, els hotels situats en el front marítim estan tenint ja tenen una ocupació molt alta i unes reserves molt altes durant aquest període de la competició.
Unes reserves que, com comenta, també s'han aconseguit amb altres esdeveniments, com per exemple el Congrés del Mòbil, que se celebra cada any a Barcelona.
Practicar activitat física i sumar salut és un binomi que és conegut per a tothom. Els consells de totes les institucions i professionals lligats al món de la salut van encaminats a promoure una població activa en un moment en què la societat tendeix a ser cada dia més sedentària. Això comporta un augment de totes aquelles patologies relacionades amb la disminució de la pràctica d'exercici. Les xifres d'obesitat, diabetis, patologies cardiovasculars o respiratòries no només van en augment en la població adulta, sinó també, atenció, entre els més joves. Perquè aquestes xifres disminueixin, és essencial aconseguir que els més petits siguin actius i ho continuïn sent al llarg de tota la vida. L'època de l'adolescència és una etapa complexa pels canvis tant físics que experimenta l'individu com també pel seu entorn. Arrere en Cope Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ens ha explicat amb un expert com es pot motivar els adolescents i les seves famílies a seguir practicant exercici.
Miguel Ángel Méndez és professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. Ell diu que es tracta d'aprendre alguns hàbits i dona 5 consells fonamentals. Però per començar, i tenint en compte que els adolescents són molt influenciables, que la família doni exemple, o que ja que tenim tecnologies, aprofitar-les, en aquest cas, per buscar eines que ajudin a fer activitat física.
Si las familias en su casa practican algo de deporte, es muy importante. Siempre predicar con el ejemplo es bueno. Luego también, en segundo lugar, ahora mismo los adolescentes son nativos digitales, con lo cual debemos usar esa tecnología a favor del deporte. Existen múltiples de apps relacionadas con el fitness, con la alimentación, herramientas que les van a permitir facilitar ese tipo de actividad física, incluso proponerse retos.
A banda d'aquesta qüestió, destaca el fet de posar reptes, facilitar l'accés a recursos físics esportius, associar-se a un club esportiu i practicar un esport de manera federada. Però quin esport? Aquí, evidentment, hi ha una qüestió personal, diu el Miguel Ángel Méndez, però és important tot el que impliqui col·laborar, socialitzar y fe también actividades al aire libre.
Apostamos por los deportes de equipo, baloncesto, fútbol, voleibol, hockey, sobre todo porque promueven la cooperación y la comunicación entre ellos y hacen estructura de equipo. Luego también hay deportes individuales que tienen un componente social importante, el tenis, la natación, la gimnasia, el atletismo, un largo etcétera. No son individuales, pero a menudo se practican en entornos grupales como clubes o clases particulares. Eso también permite que se socialice.
Amb tot, no és fàcil per l'estil de vida que portem. Utilitzem el transport motoritzat. S'incrementa l'ús de pantalles a la feina, a l'educació, a l'oci. I l'esport, recorda el professor, no és només bo per a la salut física, sinó també mental.
La Organización Mundial de la Salud ya establece que los niños, los adolescentes y los adultos deberíamos tener mínimo una hora diaria de actividad física o actividad físico-deportiva, ¿verdad? Esto es muy importante porque siempre hablamos de salud y cuando nos referimos al ejercicio físico lo atribuimos simplemente a la salud corporal, pero el ejercicio físico también tiene una incidencia muy grande en la salud mental. No se puede separar una de otra.
El cert és que amb el retorn a la rutina acadèmica, molts adolescents deixen l'esport, tenen menys temps, se centren més en els estudis i això s'ha d'afegir que la meteorologia sovint no acompanya.
Seguim parlant d'esports i com motivar els adolescents i els preadolescents a que continuïn fent esport, perquè això va molt bé per la salut i per tot plegat. Puc parlar amb un esportista, es diu Nelia Galindo. Noelia, molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, molt bona tarda.
Molt bé, tu ets esportista i tens fills adolescents i preadolescents. Explica'ns una mica en radiografies quin esports fas i com fas per motivar els teus fills perquè facin esport, aviam.
Doncs, bueno, jo sóc mare, tinc 47 anys i el meu dia a dia, doncs, sí, intento fer bastant esport. Uns 5 dies a la setmana, practico running, spinning i fitness. I llavors, doncs, a les meves filles, tant a l'adolescent, bueno, adolescent, té 21 anys ja, sempre des de petita l'he fet, doncs, bueno, inculcar-la una miqueta en el tema de l'escola, no?, la natació, i després extraescolar, doncs, taekwondo, bàsquet... Ella no és massa, però així la petita sí que ho ha agafat molt, ho ha vist a casa, i ella sí, fa tot el que pot fer d'esports, bàsquet... també fa una mica de fitness. La petita té 11, cap a 12.
Té 11 anys, molt bé. I a la gran, amb 21 anys, per què li costa més fer esport? Ja, en fi, té el cap amb altres coses ara, amb la feina, amb la universitat...
Sí, bueno, ara ha estat acabat la carrera, ara just al juny, i bueno, vol tornar a agafar l'hàbit de fer esport. Suposo que ho farà, perquè a casa ho veu, em veu a mi, que si m'haig aixecar d'hora per horaris, doncs hi vaig, si arribo de treballar a la tarda perquè no he anat al matí, doncs hi vaig, o sigui... I ara està motivada, molt per estètica, també, per l'edat que té, però també per salut, al final és un tema de salut.
I quan va deixar de fer esport, per què ho va fer?
Suposo que l'edat. Va ser una mica l'edat. Ella vam deixar-la triar, que t'agrada, vol ser taekwondo, que és el que va començar, no li va agradar, ho va deixar. Va començar a bàsquet, tampoc, doncs bueno, ja tens una edat que pots anar al gimnàs. Vinga, va. Ha començat a fer una mica de classes dirigides, però ja amb el tema de la universitat sí que és veritat que ho ha deixat de banda.
Alguna tàctica especial per motivar-la, perquè reprengués la seva activitat física d'exercicis?
Intentar que vingui amb mi. Moltes vegades és, vinga, va, Carla, posa traje de guerra que ens n'anem a fer una miqueta de spinning o el que sigui. I a més, tot el que és així col·lectiu, doncs sempre els hi motiva més, no?
Com van ser els teus inicis del món de l'esport? Allò de fer esport cada dia, pràcticament.
La veritat que vaig començar més grandeta, eh? Vaig començar cap allà als 30 o així, quan ja veus que el metabolisme no és el mateix que quan tens 20. Menges d'una manera normal, saludable, però no ho cremes igual. I llavors, doncs, ja érem el segon embaràs i, bueno, vaig començar.
L'activitat física suposo que és bona en tots els sentits, per arreglar un cos i per arreglar també la ment, no? Això ajuda, no?
Sí, que a vegades donem més importància al que és el tema físic, però, vamos, principalment jo crec que és tot el tema ment, eh? Perquè després surts amb ganes que et menges al món. Per exemple, soc de matins. A mi m'encanta fer esport al matí.
És el que t'anava a preguntar. I llavors... Tu ets de matins, però la millor hora, els que entenen de la matèria, què diuen? El matí, la nit, que és quan un es troba millor?
A veure, jo no és que entengui massa, però jo, pel meu cas, jo soc de matins i a mi fer esport al matí o fer esport a la tarda m'ho noto molt. Jo al matí em dona l'energia que necessito per començar a tope. En canvi, a la tarda em costa molt més anar i després m'activa molt, m'espavila molt i després al vespre estic amb els ulls, que no hi ha qui m'adormi.
Que no pots dormir,
I llavors,
no?
Doncs, Claro, i llavors el que prefereixo és, jo, coneixem com sóc jo i com va el meu cos, al matí.
Molt
però
bé,
clar, no et puc dir si és millor al matí o a la clar. Tarda.
Bueno, personalment la teva experiència és al matí i funciona molt bé, no? Escolta, Natàlia, Noelia, ja per acabar, què els aconsellaries als pares, a les famílies que tenen nens, això, com tu, amb adolescents o preadolescents, i que, caram, hi hem passat tots, els i cos ens acosta molt que facin esport?
Bueno, doncs que és un moment maco per compartir, si es pot fer a nivell familiar, i si no, doncs per començar per sortir de casa i per començar a conèixer gent fora de l'àmbit del dia a dia, no? De l'escola o així, doncs si es poden apuntar en un club que no tingui res a veure amb l'escola per fer noves amistats i tot això. Jo recomanaria. El cas de les meves filles, els hi ha anat molt bé.
Ha funcionat
sobretot
molt bé.
Sobretot a la petita. Molt bé.
Noelia, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE. Enhorabona per aquestes ganes de fer esport que tu tens i que transmets a les teues filles. I a continuar endavant, eh? Gràcies.
Molt bé. Gràcies. Adéu-siau. Bona tarda. Adéu.
Doncs arriba el moment ja de fer d'escoltar l'habitual recomanació que ens fan els amics de Càritas. Arribarem ja a la recta final d'aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra amb els esports. Abans, però, com et deia, aquesta bona recomanació dels amics de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballone, bona tarda.
Hola, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cope. Avui tenim un nom propi que retorna al futbol, per sort, almenys als camps. Es diu Gavi, veritat?
Sí, Gavi, una bona imatge, la que hem vist aquest matí. Gavi trepitjant la gespa de la ciutat esportiva. Ha estat rebut pels seus companys amb el tradicional túnel de Calbots, perquè ha tornat Gavi a fer part de l'entrenament amb el grup 298 dies després. Que ningú es pensi que el veurem ja ràpidament jugant amb el Barça novament, sinó que encara haurem d'esperar unes setmanes més. El seu retorn a la competició està previst per finals del mes d'octubre, aproximadament, però és evident que està ja en la seva recta final de la recuperació i que avui és un dia important per ell. Estarem amb les novetats del Barça. Al marge de Gavi, dir que Ansu Fati sí que treballa ja amb total normalitat i que si no passa res sí que entrarà a la llista de convocats per visitar el Girona diumenge. El Girona, Mitchell ha pogut disposar avui ja de tots els futbolistes internacionals. Es manté el dubte de cara al partit d'Angel Herrera. Ho comentarem tot plegat. Avui al programa hem quedat per parlar amb Marc Moniesa, exjugador del Barça i del Girona també, que està jugant al Qatar ara mateix. A l'Espanyol, triple presentació aquest matí. Teníem encara algunes presentacions pendents i l'Espanyol les ha ventilat aquest matí. Ha presentat a Kumbula, a Xedira i a Unúbar. També tenim en marxa la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona. Avui tenim la segona jornada. Entra en joc el Barça, que ha de jugar contra l'Andorra. L'altre partit de la jornada enfronta el Lleida i el Manresa. Els resultats d'ahir: Manresa 71, Joventut 59 i Andorra 84, Girona 61. El Barça d'handbol, que va debutar amb victòria a la Champions, va guanyar la pista del Kolstad per 30-35, i en tennis a la Copa Davis, Espanya també va debutar a la fase de grups amb victòria 3-0 davant la República Txeca. Demà tocarà jugar contra França.
Molt bé, tot això i més esport a partir de les 3:05. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, però com sempre continua la informació. Ara a la tarda, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adéu-siau.